Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, bona tarda. 3 i 5 minutets. Com esteu? Benvinguts a Esports COPE. Benvinguts a l'últim programa de l'any de 2021. La salutació de la redacció d'Esports de COPE Catalunya i Andorra. Us parla Albert Díez. A veure, destacats del programa, que no deixa de ser el menú que de seguida comencem a desenvolupar. Situació al Futbol Club Barcelona. De moment, Xavi Hernández és un dia bo al Barça, segueix amb 9 futbolistes del primer equip pensant en el partit de diumenge a Mallorca. 9 del primer equip, inclosos els dos porters, és a dir, Marc-André Ter Stegen i Neto. Avui l'equip no treballa, tot i que s'han passat per la ciutat esportiva Ansu Fati, Memphis Depay i Martin Braithwaite, que són tres dels futbolistes que estan lesionats al conjunt blaugrana. Demà l'equip torna a treballar, si demà, 1 de gener, ho farà a les 6 de la tarda i a la prèvia d'aquest partit de diumenge a les 9 de la nit, que tanca la primera volta de la Lliga Santander, de la Lliga de Primera. De seguida, situem el cas Dembélé. Ara el Barça ha tret l'artilleria i està carregant contra Ousmane Dembélé en base al seu rendiment i actitud. En base al seu rendiment i actitud, òbviament, valoració molt negativa. De seguida ho expliquem. L'Espanyol, en uns minuts, a 4:45 de la tarda, arrenca la 19a jornada de Lliga. Dèiem que el Barça juga el diumenge. Doncs bé, l'Espanyol és l'encarregat d'obrir jornada. Torna al futbol de primera i ho fa amb el partit del conjunt blanquiblau a Mestalla. Saludem el Juan Arias. Arias, hola, bona tarda.
¿Qué tal, Albert? Molt bona tarda.
Tenim 11 de l'Espanyol per jugar a València.
Todavía no tenemos 11. Si quieres, nos arriesgamos, hacemos un presunto 11 inicial. Si das tu permiso, arriesgándonos, yo que diría que muy poco porque sale prácticamente solo, pero bueno. Si
venga, dispara.
Venga, recuerdo que el Español es el segundo peor visitante con tan solo 3 puntos fuera de casa, tras el Levante, que es el último con 2. La alineación, a la espera de confirmar en pocos minutos, sería Diego López en portería, Aleix Vidal, Cabrera, Sergi Gómez, Pedrosa, Darder, Keydi Vare, Morlanes en barba, Puado y Raúl de Tomás.
València-Espanyol, 4:45 de la tarda, és l'última oportunitat de guanyar lluny de Cornellà Prat aquesta temporada. Recordem que és partit de 8è, el València amb 28 punts, davant l'Espanyol 11è amb 23. De seguida tornem per repassar l'actualitat de l'Espanyol, bàsicament situada en aquest 11. Estem pendents de conèixer l'11 del conjunt blanquiblau. Baixem un esglaó més. Lliga Smartbank, Lliga de Segona, el Girona. Després sentirem el seu tècnic, Miguel Sánchez Mitchell, a 2 dies de jugar a Camp de l'Osca i per començar la segona volta de la Lliga. Sembla que poden tornar el diumenge Borja García i Pablo Moreno. Més coses. Fora del futbol, és notícia la derrota del Barça a l'Eurolliga, a l'Eurolliga de bàsquet, per començar la segona volta de la competició. Contundent, 94-75 a la pista del Baskonia, una derrota que talla una ratxa de 9 victòries seguides a Europa del conjunt blaugrana. Diu el seu tècnic, Jacique Vichus, que ha estat vergonyós. Després el sentirem, la part positiva del partit del Barça, si podem trobar alguna part positiva d'un mal partit i d'un pitjor resultat, és la reaparició de Corey Higgins després d'un mes i mig de baixa per lesió. Hem de dir que el Barça queda amb 15 victòries en 18 jornades i la propera cita serà el clàssic del diumenge vinent. Clàssic que juga perquè ha canviat la normativa de la Lliga Endesa. És a dir, diumenge, a partir de 6:45 de la tarda, tenim clàssic a la Lliga ACB, Real Madrid-Barça. Repassem les enquestes que vehiculem, com és habitual, a través de la xarxa social Twitter. Som @esportscope. Canviem d'any, però el foro està obert, 24 hores sobre 24. Preguntem, enquesta Barça, si Dembélé, com sembla, no renova, què ha de fer el Barça amb ell a partir de demà? Tres opcions. Deixar-lo a la grada, carta de llibertat o que jugui si està bé. Aquesta hora de la tarda, gairebé les 3:10, 55% dels vots, és l'opció més votada, aposten per deixar a Dembélé a la grada. I l'enquesta perica, avui fàcil. Tenim partit de l'Espanyol, València-Espanyol, que farà avui el conjunt blanc i blau? Guanyar, empatar o perdre? Hi ha pessimisme a la parròquia perica. 52% dels vots que l'Espanyol perdrà. clar, atesa l'estadística, lluny de Cornellà Prat, no només aquesta temporada, sinó l'anterior també a segona, és normal. 52% dels vots pensen que perdrà l'Espanyol. Tenim el José Luis Gil, el Víctor Navarro i el Juan Arias a la coordinació, redacció i producció del programa, a Sergio López a la sala de màquines, 60 segons, i parlem del Barça o el que és el mateix. Situem aquí a Esports Cope el cas Dembélé.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Seguim el nostre recorregut amb aquesta bona música que ens porta aquest recorregut fins que siguin les 4 de la tarda. No ho he dit avui, no? Tenim especial Minuto Gil a 10 minuts, més o menys, per les 4 de la tarda per acabar l'any amb un somriure, que li hem de posar sempre que puguem, de veritat, un somriure a la vida. Cas Dembélé, Ousmane Dembélé, que, com sabeu, acaba contracte amb el Futbol Club Barcelona a 30 de juny de 2022, és a dir, que a partir de demà, és a dir, a partir d'aquesta mitjanit, mitjanit i un minut, és lliure de negociar, però sobretot de signar amb qualsevol altre equip, 6 mesos abans que finalitzi el seu contracte amb el Futbol Club Barcelona. Si posem-nos allà abans en una balança el rendiment de Dembélé al Barça, lesions pel mig, suspèn, és evident que suspèn. Tan evident com que és un jugador de gran qualitat, però de la qualitat no es viu, i això en la figura de Dembélé és una obvietat. Escoltem què deia Xavi Hernández quan va ser presentat Xavi com a nou entrenador del Barça. Què deia de Dembélé?
Per mi el Dembélé, a la seva posició, ben treballat, pot ser el millor futbolista del món, a la seva posició. Però l'hem de treballar, l'hem d'exigir, ell s'ha de sentir feliç, ha d'estar còmode, però per condicions futbolístiques no tinc cap dubte. Té unes condicions espectaculars per marcar diferències al Barça, per ser un crac mundial. Doncs tot això l'hem d'ajudar, però per mi no hi ha cap dubte, i prioritària la seva renovació, està clar.
D'això no fa molt, queda clar, prioritària la renovació, i és el que diem en l'àmbit periodístic desfer-se en elogis. I que tingueu clar que el Barça d'avui, el Barça de 2021, no es fa res sense que Xavi Hernández doni el vistiplau, i quan dic res, és res a nivell esportiu, excepte que tot això fos, que podem pensar, una estratègia del conjunt blaugrana per renovar Dembélé i vendre'l. Molt possible. Ara mateix el Barça, què diu de Dembélé? Víctor Navarro, la bona tarda.
Bona tarda, Albert, que està més fora que dins del club. Ho avançava i la cadena COPE, el Futbol Club Barcelona ja li ha dit al seu representant, el representant de Dembélé, Moussa Sissoko, que és suficient, que aquí acaba aquestes negociacions si segueixen per la mateixa línia, no pensen creuar la línia vermella de la massa salarial i no acceptaran un augment de sou com demana el francès. El Barça considera que les peticions estan fora de mercat i més pel rendiment que ha donat en els últims 5 anys, 4 anys i mig que ha estat el Barça, el valoren en el club com insuficient. A més, Joan Laporta està molt molest amb el francès, també Xavi, perquè Dembélé els havia transmès que seguiria el Futbol Club Barcelona i consideren que és un ingrat per tot el que li han donat i tota l'aposta que han fet amb ell. A més, des del club expliquen a la cadena COPE que ja van fitxar un substitut per Ousmane Dembélé per si marxava, és Ferran Torres. Falta inscriure'l, però ja van fitxar un substitut i en el cas que renovés podia jugar qualsevol posició. El Barça no pensa en creuar cap línia vermella i a les properes reunions li transmetran al representant del francès que si no accepta les peticions del Barça està al mercat i acceptaran qualsevol oferta perquè marxi aquest mateix hivern.
El que és evident és que el pla que tenia pensat el Barça amb Dembélé s'ha trencat. Dembélé ha decidit que ell té un preu, que l'oferta a la baixa del Barça no l'accepta i que té unes pretensions fora de mercat, parlava el Víctor, del mercat i del mercat del Futbol Club Barcelona, bàsicament. I la gran pregunta, i ara què? Doncs vaja, l'opció de, si com sembla, no renova Dembélé, que es quedi a la grada, sembla ara mateix complicat, sobretot sentint Xavi Hernández.
No sería el objetivo. Al final, un jugador que tiene contrato, entiendo que tiene que jugar. Pero vamos a ser positivos, pensar que renueva, que está feliz aquí, por imagen también del mismo club. No, yo no valoro esa opción. No.
És a dir, que Dembélé es quedi a la grada i es quedi 6 mesos sense jugar és una opció que ara mateix té poca força, té poc múscul, però al final és una decisió de club, no de Xavi Hernández, tot i que, insisteixo, el pes de Xavi Hernández és amb galons de mànager general al Futbol Club Barcelona. No descartem cap escenari. Que Dembélé i el Barça segueixin negociant, que li donin la carta de llibertat, o que algú, i quan dic algú, algun equip entri a la roda i pagui un traspàs que seria acompanyar Dembélé a l'aeroport de destí. La portada part Dembélé, però el Barça juga el diumenge a Mallorca. I a Mallorca i a Palma estem. COPE Mallorca, Luis Ángel Trives, hola, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda, com estàs?
Bé, i tu, com va?
Molt bé, molt bé, molt bé. Aquí disfrutant-ho avui d'un dia un poc no massa bo, però bueno, tenim un poc de mal temps, però bueno, va bé, va bé.
Vinga, preguntem pel Mallorca. Ara sentirem a Luis García, el seu tècnic, a Luis García a Plaza, però a nivell d'efectius, com acaba de preparar a dos dies el Mallorca aquest partit de la represa de la Lliga?
Bueno, mira, pues tenim una situació un poc curiosa aquí, perquè en Luis García, des de que va arribar, sempre ha estat un entrenador molt obert en nosaltres, ens ha contat sempre les bases que tenia, però d'aquí fa potser dues setmanes va començar la roda de premsa i va dir: «Os tengo que contar una cosa, a partir de ahora no me dejan decir quiénes son los lesionados». Tot bé...
Què li heu fet?
Sí, sí. No, nosaltres cal, res. Tot bé del tema dels positius de Covid. És veritat que el Barça, per exemple, sí que diu qui té, qui no, Mallorca qualque vegada ho ha dit, però bé, s'han acollit en aquesta protecció de dades, en aquesta llei, per no dir qui està lesionat, i avui, sí, per exemple, o sigui, bàsicament puc dir que no sabrem fins que comenci el partit, quasi, o fins quan doni la convocatòria en Mallorca per el partit, qui està i qui no està, però sí sabem que en Raillo, per exemple, no estarà, perquè és de llarga durada, en Franco Russo sí que mos ha reconegut ell que està entrenant des de que van tornar a la feina després de ses minivacances de Nadal, i doncs sí que va poder tornar, sí que en Franco Russo sí que estarà, però la resta de jugadors ara mateix, ja te dic, entrenen a porta tancada. No pots anar allà perquè la situació és la que és ara mateix a tots els clubs, i ara mateix estem un poc en incògnita de saber qui arriba, qui no està. És que no estarà segurament, segur, és en Lago Júnior, que ja ha partit a l'Huesca de segona, però de moment ja t'he dit, o sigui, aquesta incertesa que tenim un poc de saber qui són els quatre positius en l'equip que ha tingut el Mallorca, qui no, qui tal, però bueno, un poc d'incertesa de cara en el partit, amb aquesta reducció d'aforament també de Somos, d'un 75%, 15.375 persones, que són quasi, la majoria de tots els socis del Mallorca sí que van a poder estar en el partit, i un poc així, un poc, ja t'he dit, un poc escatllirat, un poc de dir, no podem saber.
Ja ho estic notant. Mira, en això el Futbol Club Barcelona no li podem dir res, perquè comunica, a més, bàsicament perquè som un aparador i un altaveu per la gent, és a dir, pels seguidors, en aquest cas del Mallorca o bàsicament del Futbol Club Barcelona. Escolta, del Barça què diu el míster del Mallorca, Luis García?
Pues s'ha fet molt d'elogis en el Barça. Diu que ha millorat amb en l'arribada d'en Xavi, que ha dit, bueno, en Koeman no va fer malament, tampoc va recordar que havia fet bé també, però diu que crec que ha millorat un poc en Xavi en el concepte del Barça, que hi diu, que és lloc del Barça que tots coneixem. Però això sí, Albert, ell el que ha dit, que no vol permetre que ningú, si és Mallorca guanya, digui no, és que li han ganado por las bajas que tiene el Barça, por toda la situación. Ell diu que no ho permetrà, i ha recordat que el Mallorca, i això és veritat, està jugant partits amb 7-8 baixes per lesions de llarga durada o lesions contratemps que tenen els jugadors.
El sentim.
Parece que el Barça solo tiene problemas. O sea, parece que van a venir aquí a jugar con, no sé. Yo te digo que los suplentes del Barça son titulares. Los suplentes, cuidado, es una frase entre comillas, son titulares en la mayoría de equipos de primera división. Así de claro. O jugadores muy importantes en la mayoría de equipos de primera división. Oye, pues tienen bajas, repito, no tiene que ver con la salud, por favor, no me saque ninguna palabra de contexto, No he oído a nadie del periodismo decir nada de las bajas. Entonces, si pase lo que pase, no voy a permitir que se desprestigie lo que pase o lo que no pase en el partido. Ganará el que tenga que ganar y el que juegue mejor con sus problemas, como para considerar cada alineación como tenemos cada entrenador.
Contundent, Luis García. ¿Amb qué tanquem, Trives?
Pues tancarem, ja t'he dit, que ha obert la possibilitat, ha dit, bueno, no puedo decir, però igual sí o igual no, que a lo millor podem veure en Kubo i en Kangin Lee, i sobretot que és Mallorca té moltes ganes de començar l'any 2022 amb una victòria, i saben que sempre és complicada, que el rival és complicat, que és el Barça, jugui qui jugui, ha dit en Luis García, però tenen moltes ganes d'arribar en els 23 punts que, com te pots imaginar, Albert, per un equip que lluita per la permanència, tancar la primera volta amb 23 punts, seria una fita espectacular.
Imagina't, i que acaba de pujar, 9 de la nit, Mallorca-Barça, 19a jornada de la Lliga Santander. Luis Ángel Trives, des de COPE Mallorca, moltíssimes gràcies, bon any, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, Albert, bon any per tots.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
De la tarda hem posat festa de mitjanit matinada d'entrar al nou any. Ens agrada, aquesta festa que acompanya. La festa serà al final del programa. Tornem al Juan Arias, perquè tenim 11 confirmats de l'Espanyol i 11 confirmats del València. 11 confirmats. Comencem pel de l'Espanyol, Arias.
Con dos novedades respecto al 11 inicial que había comentado hace unos minutos. Diego López en portería, Aleix Vidal, Cabrera, Sergi Gómez, Pedrosa. Hasta aquí no hay cambios. Darder, Bare, Melamed en barba, es decir, que Melamed entra por Morlanes y arriba Loren y RDT, o lo que es lo mismo, el delantero andaluz que entra por Puado. En el banquillo se quedan Oyer, Miguelón, Oscar Gil, Didac, Gorjón, Villahermosa y Joffre, que son los chicos del filial, Melendo, Morlanes, Puado, Dimata y Buley. Causan baja por diferentes motivos: Joan García, Calero, Herrera, David López, Fran Mérida y Vadillo. En este caso podría ser por la COVID, pero ya hemos comentado que está a punto de hacer las maletas y marchar como cedido al Málaga. Por parte del conjunto valenciano, ojo, que viene invicto desde octubre, 5 partidos consecutivos ganados entre Liga y Copa. Cilesen en portería, Correia, Alderete, Guillamón, Vázquez en defensa, Costa, Soler, Bas, Hugo Duro en el centro del campo, Maxi Gómez y Guedes. Las bajas en el equipo valencianista de Bordalás: Fulquier, Paulista, Diacabí, Lato, Gallá, Marcos Andrés y Radic. Arbitra el partido Sánchez Martínez. Mestalla puede estar al 100% porque todavía no le afectan las restricciones por la COVID y nos comentan que la temperatura es buenísima para esta época del año, 23 grados en el estadio de Mestalla.
Radiografia, gràcies, Arias. Perfecte de la prèvia, últims minuts aquest, València-Espanyol, que arrenca 4:45 de la tarda. Un punt d'opinió, saludo a un gran perico, president de les seccions de l'Espanyol, Arnau Baqué. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Sentint...
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I, home, un autèntic plaer. Sentint l'onze que treu avui Vicente Moreno a Mestalla, què et ve al cap? El primer que et ve al cap?
Bé, és un onze, per mi, amb una sorpresa, que és la de Loren.
Sí.
La resta de l'onze doncs, podria ser relativament previsible doncs, amb les baixes que té, sobretot de Jean-Pierre Herrera al mig del camp, de Puado que està a la banqueta... doncs és un onze de garanties com per plantar cara a un València que està en ratxa.
Un València en ratxa, un Espanyol que li costa moltíssim, lluny de Cornell. Li has trobat explicació amb el pas dels dies, escoltant les rodes de premsa de Vicente Manuel, el per què no? És a dir, a casa bé, s'ha guanyat el Madrid, no? Agafem sempre com a referència això, però és que no només és aquesta temporada, també l'anterior, des de, crec que és gener de 2020, que no es guanya lluny de Cornellà Prat. Què li passa a l'Espanyol?
Correcte, si analitzem els números de primera divisió i deixem al marge doncs, la temporada de segona, i analitzem a més els de Vicente Moreno en general amb la primera divisió tant amb el Mallorca com amb l'Espanyol, són uns números que em sembla que són de 9 punts de 80 llargs, vull dir, són uns números molt negatius. Estem parlant d'una victòria amb aquests dos conjunts. Jo crec que és un tema de plantejament. Moltes vegades estem veient un Espanyol fora de casa doncs, que no va pel partit, sinó que un Espanyol que surt a punt temporitzar, que surt a veure-les venir i que espera doncs, això, a veure si es posa el marcador endavant d'una manera una mica casual i a partir d'aquí construir. Jo crec que això doncs, s'està demostrant que és un error, el no anar pels partits obertament, com ens ha passat a Vigo, ens ha passat a Vallecas, a molts camps, a Getafe... ens està portant això, no? És un equip fora de casa amb un rendiment molt diferent al que té l'Espanyol a Cornellà, que és un equip que sí que busca el partit des de l'inici, que explota el joc ofensiu i bé, que sent dominador, inclús podem superar equips de superior categoria com el Madrid de la Real Societat.
Tu que ets molt futbolero, què ha de fer avui l'Espanyol per guanyar? Aquest València, a casa seva, no hem entrat al nou any, 1 de gener, 100% d'aforament, que òbviament no s'omplirà, però què ha de fer l'Espanyol avui?
Doncs avui ha de fer un partit molt complet per guanyar, tant en defensa com en atac. Sortir amb un canvi d'actitud respecte als darrers partits fora de casa, sortir amb el partit, no intentant contemporitzar amb un València, i jo crec que explotar una miqueta també les moltes baixes que té el conjunt valencianista, que tot i que fa un 11 inicial doncs, de moltes garanties, podem veure, per exemple, com el debut del Cantarà Vázquez a la banda esquerra, on allà tens un Embarba que segurament pot explotar aquella demarcació i amb les pujades de l'Eix Vidal. Per tant, jo crec que és un partit més obert del que molta gent es pugui pensar ara mateix, donant les ratxes dels dos equips, del València en general i de l'Espanyol fora de casa.
Molt bé, que bé ho expliques. Arnau, quedem pendents de l'inici del partit. Tenim tiempo de juego a partir de les 4 de la tarda amb el primer partit de la nova jornada de Lliga entre el València i l'Espanyol, 16-15. Bon any, Arnau, gràcies.
Igualment, Albert. Bon any a tots els oients, a tots vosaltres, i res, desitgeu-vos molta sort pel 2022.
Una abraçada. Que vagi bé, Arnau.
Una abraçada molt forta.
Any nou, Lliga Nova. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, a partir de les 9 de la nit, des de Somboix, Real Club Deportivo Mallorca, Futbol Club Barcelona.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso
i Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Anem camí de 3:45 de la tarda. Això és Esports COPE, emissores COPE Catalunya i Andorra. Atenció a la parella que ve ara. Senyor Toni Freixa, hola, bona tarda.
Bona tarda.
David Bernabéu, hola, bona tarda.
Bona tarda i bon any.
No sabeu vosaltres, no dic vosaltres dos que acabo de saludar, sinó la resta, en un dia com avui, que és de compres, d'inclús els regals, de pensar moltes coses, el que agraïm quan fem antena i programa, que la gent, sense cap problema, ens atengui a més a la meitat del dia, perquè estem, com qui diu, a l'Equador. A veure, bons amics i millors opinadors, començo per Dembélé, que saps parlar una miqueta de Dembélé? Toni, vaig directe, sense preàmbuls, què ha de fer el Barça si com sembla Dembélé no renova? Dic a partir de demà o de gener.
És que, esclar, ens han explicat tantes coses que un ja no sap en quin escenari ens trobem.
Totalment,
no?
D'acord.
Però segurament a Dembélé se li hauria d'haver dit que si no renovava s'arriscava a tenir poca participació. Però també és veritat que, tal com estem, amb les lesions que tenim i els pocs efectius que hi ha en aquesta posició, prescindir d'un jugador que al final et pot ajudar esportivament no sembla que sigui fàcil, no? No sé, diguéssim que la trajectòria de Dembélé al Barça és tan desafortunada i tan poc profitosa que ara ens queden aquests últims 6 mesos en què segurament tampoc podrem aprofitar-lo com podríem si les circumstàncies fossin normals. Però tampoc crec que la solució sigui un càstig. No crec que s'hagi d'explicitar aquest càstig de manera que no tingui cap més minut amb el Barça, perquè potser l'equip el necessita.
Abans hem sentit David a Xavi dient que el tema de la grada no el contemplava. Què creus que passarà amb Dembélé? Ja t'obro el ventall de que el tema de la grada no el contemplava. Què creus que passarà amb Dembélé? Ja t'obro el ventall de nivell esportiu i jo no descarto absolutament res, ho deia, que es tornin a seure sembla molt complicat ara, però no descarto cap escenari, no sé tu.
Man, mai estem parlant de futbol i el Barça no em va descartar mai cap escenari, però jo crec que, vaja, jo és que no hagués plantejat mai la renovació per Dembélé. Entenc que a curt termini dona rèdits pel Barça, bàsicament perquè un jugador que acaba el contracte el 30 de juny i que queda lliure, doncs segurament tindries una última opció per vendre'l després, si ho consideressis, un cop renovat, i després també perquè obre una escletxa, encara que sigui petita, en el límit salarial, no? El fet d'intentar, si és que al final acaba sent una renovació a la baixa, que això no m'ho acabo de creure, i després si podies periodificar l'amortització pendent. Però més enllà de tot això, és que esportivament no pots defensar la continuïtat de Dembélé. És un futbolista que és dispers i que no és fiable a la seva vida personal. Doncs no pot ser al camp. No ha rendit futbolísticament, s'ha lesionat molt. un jugador que arriba cada dos per tres tard, en funció de l'hora que està prevista, que li canvies l'entrenament del matí a la tarda i es confon i ve el matí quan anava a la tarda. I, escolta'm, i després, que des que ha tornat, doncs sí, evidentment el Barça ha guanyat un futbolista que és desequilibrant, tancar-lo contra un, que pot sortir pels dos perfils, que té moltes condicions, potencialment parlant, moltes condicions futbolístiques, però no ha fet un gol, eh? És que no ha fet un gol, no ha decidit un partit. Aleshores, jo crec que el Barça no es pot plantejar que aquest jugador pugui sustentar el sistema ofensiu de l'equip en els pròxims anys, sincerament, és la meva opinió. Per tant, què faria jo a partir d'ara? Jo faria cas de Xavi, jo crec que estic d'acord amb el Toni. El Barça no està en una condició com per prescindir de tothom i, per tant, la participació d'en Dembélé des d'ara i fins al 30 de juny, si no renova, hauria de ser la que consideri l'entrada en cada moment. Si el fa Ferran Torres, es pot entrar a l'equip, es consolida, és una opció per la banda dreta i Dembélé doncs, acaba sent suplent de Torres, doncs això, quan el necessitis el poses. I poc més.
I poc més. I del futur, a curt termini, Toni, del Futbol Club Barcelona, i parlo després de tot el que hem viscut aquesta setmana i seguirem vivint, perquè el mercat obre el 3 de gener amb la situació de Ferran Torres. Podem entrar en el preu, que jo crec que si valorem només el preu, és un preu desorbitat, el fitxatge d'aquest futbolista, una altra cosa és el rendiment, un jugador que té gol en diverses posicions, que es pot complementar bé amb els jugadors que té el Barça. Però aquí el tema és l'encaix, si el Barça l'inscriurà. I aquí, de moment, Toni, ningú es vol moure, eh?
Sí, sí. És... Justament ens havien explicat que el fitxatge de Ferran Torres era possible perquè anava acompanyat d'una negociació amb Dembélé en què Dembélé acceptava un nou contracte a la baixa des d'ara mateix, perjudicant així l'amortització i per tant, reduint massa salarial amb el contracte nou, no? Clar, si aquesta és l'única via que hi havia per inscriure'l, no té massa bona pinta, sincerament. Suposo que des de l'1 de gener fins al 31, que hi ha temps per fer operacions, intentaran trobar sortida a jugadors que l'estiu passat no la van tenir, però que potser ara sí la poden tenir perquè el Mundial de Qatar està més a prop i segurament poden tenir consciència de que sense jugar en el seu club serà difícil que puguin participar en aquest Mundial, m'estic referint, per exemple, a Coutinho, sí. I aconseguir alguna altra negociació amb els jugadors o l'ingrés d'un nou patrocinador. No oblidem que Rakuten acaba la vigència del contracte aquest juny proper de 2022. Jo crec que pel temps que jo estava al club, el patrocinador a Nike se li havia de dir el mes de novembre de l'any anterior a les samarretes, o sigui, ja fem tard, vull dir, a dir-li a Nike quin és el repatrocinador. Per tant, suposo que el club està treballant amb una opció immediata, imminent, i potser aquesta opció imminent permet que, negociant amb la Lliga les condicions d'aplicació del fair play financer, es pugui donar cabuda a la inscripció de Ferran Torres. Vaja, no em vull imaginar que el Barça hagi anat a fitxar un jugador per 55 milions d'euros per no poder-lo inscriure fins a la finestra d'estiu. Vaja, estic convençut que trobarem alguna solució.
És que estic tirant de memòria i em venen unes declaracions. Són declaracions aïllades, eh? Però Ferran Reverter, el director executiu del club, va dir que el Barça, tant al mercat d'hivern com al mercat d'estiu, tenia múscul i capacitat per fitxar a qualsevol jugador. Quina peça es pot moure? David, ara feia al·lusió al Toni a Coutinho. Sembla que el mercat brasiler i, efectivament, pensant en el Mundial. Qui creus que es pot moure? Dembélé no és l'única opció per poder inscriure Ferran Torres, un tití, Coutinho, què creus que pot passar?
No, jo crec que la clau és Coutinho. O sigui, el Barça ha fet els números en Coutinho. Però és que el Barça pot fitxar. O sigui, jo crec que el Barça tindrà opcions fins i tot a nivell econòmic per fitxar Haaland, per intentar fitxar Haaland a l'estiu. El problema després és inscriure els jugadors, perquè tens una llosa tremenda de futbolistes amb contractes llargs, molt alts, que no es volen moure del club. I aquest és el problema. I com que tens sobrepassat el límit perquè has reduït molt els ingressos i perquè ets tot i que no en rendiment, o no s'hi ha d'ahir el rendiment, però ets la plantilla. Continues sent, crec, la plantilla en aquests moments més ben pagada d'Europa. Llavors, clar, això és insostenible. Jo crec que els números al Barça els ha fet en Coutinho perquè és un futbolista que té un sou de 22,3 milions d'euros, perquè és un jugador que a més, té una amortització pendent de 42 milions, que el Barça preveia poder-lo vendre per 30 o 35 fent números, alliberava pràcticament 7-8 milions del límit salarial, que són els que pots incloure, almenys per aquesta mitja temporada, a Ferran Torres. Però, clar, estic d'acord amb el que deia Toni Freixa. És a dir, si tu no fas això, és el ridícul de l'any. És a dir, si tu no pots inscriure Ferran Torres, és el ridícul de l'any. Aleshores, espero que el Barça ho tingui ben lligat, això, perquè seria increïble.
És que no s'entén que un equip, dic un equip com el Barça, però qualsevol, fitxis i no puguis inscriure. És a dir, tu fas una operació pensant que aquest futbolista estarà sobre el terreny de joc.
El Barça té un problema que ha de resoldre com sigui. Fins i tot m'han dit els últims dies que es plantejava la possibilitat de rescindir a un tití, però això et compta pel límit salarial. És a dir, tu pots rescindir un tití, deixar-li de pagar el sou i d'aquí 2 o 3 anys et veus als tribunals, per dir alguna cosa, no? Però sí, no et serveix per alleugerir la massa salarial. Però és veritat que tard o d'hora el Barça haurà de resoldre d'alguna manera tot això, perquè és el problema, el principal problema del Barça és que aquesta sèrie de jugadors que no se'n volen anar i que lastren el club amb uns diners que, evidentment, en situacions normals no els hauries d'haver pagat, doncs, clar, estan en el seu dret, tenen contracte en vigor, no et van posar una pistola al pit perquè els hi firmessis, i ara el problema que tens és monumental.
A veure, que us pregunto per Mallorca, estic mirant aquí, no, Toni no ha fet cap al·lusió a res que haguem comentat Gerard Piqué, el capità del Barça, que acostuma a ficar-se en... No, home, és veritat, en depèn quines converses, pot fer el que vulgui. Què li has fet a Gerard Piqué?
No, res, jo sempre que vaig al camp estic molt pendent de la seva actuació i l'admiro molt com a central, com a capità del Barça. Admiro molt la seva família, el seu avi és una excel·lent persona, que li tinc un apreci immens, i també els seus pares. I res, li desitjo que estigui brillant el diumenge, perquè ho necessitarem, perquè juguem un partit realment complicat pel fet d'anar molts pocs efectius. Ells també tenen baixes, això passa, sembla que a tots els equips de la primera divisió, la pandèmia està afectant tothom, però el Barça va amb aquesta 7a posició, amb la perspectiva de retallar punts per poder entrar en les places de qualificació per la Champions. Tanquem primera volta, ja no estem a l'inici de la temporada, estem just a l'Equador, i crec que seria molt important, i Piqué, com a capità que és, i la resta de companys, jo crec que els que saltin a jugar aquell dia han de tenir molt clar que és molt important començar aquest any 2022 amb un bon resultat i amb bones sensacions, perquè el que ens espera és realment complicat.
Sí.
Piqué, jo sí que vull dir,
sí,
Albert,
digues,
jo crec que el capità del Barça, i Piqué és capità del Barça, no pot fer aquestes coses.
Mostre, anava a dir-ho quan...
A mi em va semblar una aparició gratuïta en una conversa que estava mantenint Toni Freixa per Twitter, no sé si era un periodista, crec que era una persona...
Martínez.
I sincerament, mira, em vaig dir una cosa, a més. O sigui, si hi ha un excandidat a la presidència del Barça barcelonista com pocs, és Toni Freixa, que és... Però quan dic barcelonista, vull dir, no vull dir que Víctor Font o la Porta no ho siguin, que ho són molt, però barcelonista militant, que va als partits, que viatja amb les aficions, que va a les finals, que va als partits importants del Barça, que sempre que pot viatja. I, home, aviam, posar-se en una situació que ja el seu dia, després de sortir com a informació, el propi Toni Freixa es va encarregar directament de desmentir-ho, a mi em sembla que és un cop baix que un capità del Barça no es pot permetre. Aleshores, em sap greu, perquè jo admiro també Gerard Piqué, però últimament tinc la sensació de que es creu massa per damunt del bé i del mal i entra a totes les converses que li plauen. Evidentment està la seva llibertat, però sincerament em sobta moltíssim, la veritat. I em sobta moltíssim i em sap greu, perquè crec que el Toni no s'ho mereix, i quan jo he hagut de ser crític amb Toni Freixa ho he estat, ho sap.
Penso...
Perquè d'haurà de la píndola sí, pública.
Penso igual, i us dic una cosa, i coneixeu aquest foro, dic als nostres oients, si penséssim diferent, ho diríem. I no passa absolutament res.
Escolta, jo he defensat
a Piqué moltes vegades de... No diré atacs, perquè cadascú és lliure de dir el que vulgui, però t'he defensat el capità del Barça moltes vegades, si he considerat que les situacions que rebia eren injustes, com el que doncs, ha passat, jo què sé, l'he passat moltes vegades al camp de l'Espanyol, els càntics que li han més en contra, o qualsevol situació que s'ha produït quan era jugador.
Que sí, que sí, que, però que si Piqué pixa fora de test, com entenem que ha passat, doncs es diu i no passa res.
Sí,
i no passa absolutament res.
Jo us agraeixo molt les vostres paraules, però al final jo crec que això s'ha de posar en context del que realment està succeint. El club està en un moment complicat, i és complicat per tothom, i segurament el fet que Dembélé no hagi acceptat aquesta renovació que se li ha proposat des del club, doncs ha encès una miqueta els ànims en general, no? La meva conversa amb l'Alfredo Martínez era una conversa com com la que estem tenint aquí ara, no? És la conversa entre gent que ens preocupa el club i que tenim informació i que tenim experiència de gestió. Simplement jo li vaig fer veure a Alfredo Martínez que trobo normal que un jugador, a través dels seus representants, i més un jugador com Dembélé. Una altra cosa, si parléssim, per exemple, de Sergi Roberto, per dir alguna cosa, no? Un jugador d'aquí de tota la vida que potser sí que acceptaria una renovació a la baixa. Però un jugador com Dembélé, que va marxar en el seu moment, de com va marxar de França, que després va marxar d'Alemanya per venir aquí a Barcelona, com va marxar, i el representant que porta tot l'any donant aquesta sensació de que si no li fas la millor oferta no renovarà. Clar, jo el que li vaig fer veure a l'Alfredo és, home, no crec que haguem d'apel·lar a la capacitat d'agraïment de Dembélé o si s'ho mereix o no s'ho mereix, sinó que al final representants i jugadors sempre busquen el millor contracte possible. I arribar a pensar que Dembélé acceptaria un contracte a la baixa, a més, perquè per permetre inscriure un jugador que acabes de fitxar i que juga a la seva mateixa posició...
Sí, sí.
Que això era una miqueta...
I fa bé Dembélé, i el seu representant. Infantil, no? I fan bé la feina.
És el que jo vaig voler dir-li, Alfredo. I suposo que això, bueno, doncs, dintre de tot, de la situació en la que es troba el club, doncs pot provocar alguna reacció d'aquestes i ja està. Sí. Però està passat, no té més importància. Ara el que té importància és guanyar de diumenge i arrencar bé l'any, com us deia abans.
Doncs esperem que sigui així. Us agraeixo moltíssim que ens hagueu acompanyat. Toni Freixa, que tinguis bona sortida d'any, millor entrada de 2022, una abraçada ben forta i cuida't, eh?
Igualment a vosaltres i a tots els oients. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Toni, el mateix per tu, benvolgut Bernabéu. He seguit aprenent de tu.
Igualment, Dies. Ja saps que cada vegada que em poses a l'antena fas un pas endavant.
Bernabéu, cuida't molt.
Igualment.
Adéu, company de Mediaset, David Bernabéu. Vinga, pausa i més coses.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma y esta noche vieja será muy especial para todos y por eso este año quiero pasarla contigo aquí en COPE. Bueno, contigo y con Beatriz Pérez Otín. Este 31 de diciembre te espero a las 11 de la noche para dar la bienvenida juntos a 2022 en la radio. Con las campanadas desde la Puerta del Sol, con el mejor humor, con la fiesta más gamberra. Oye, y la música la pongo yo.
Este 31 de diciembre a las 11 de la noche en COPE, nos subimos al Apolo 22 para vivir una noche vieja espacial.
Le diste una segunda oportunidad al running.
Buah, es que me duelen hasta las pestañas.
A las lentejas de tu tío.
Hombre, es que estas ya saben a lentejas.
Incluso a esa web de citas.
No soy fotogénico. En persona gano más.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda...
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De la tarda i 43 minuts, tram final d'Esports Còpia. Encara tenim més coses. Tenim una més de futbol, perquè hem de parlar del Girona, l'únic representant català que tenim a la Lliga de Segona, la Lliga Smartbank. És l'equip que marca sisena posició al tall de la promoció per pujar i juga a Camp de l'Osca el diumenge. I tenim prèvia, perquè, clar, demà és 1 de gener. Avui ha parlat Mitchell. Per on passa el discurs del tècnic del Girona, José Luis Gil? Bona tarda.
Bona tarda, doncs, primer de tot, per esquivar la primera pregunta tradicional a la seva roda de premsa. Sempre se li pregunta per com està la plantilla, com estan els jugadors. Clar, hi ha passa de Covid al vestidor de Montilivi i ha driblat molt bé a l'hora de passar per alt els noms, que encara estan a l'anonimat, d'aquests futbolistes que haurien donat positiu. Sí que ha deixat veure que, home, evidentment, sortirem de dubtes demà, quan es doni la llista de convocats després de l'últim entrenament i del dinar abans de sortir cap a la capital del Alto Aragón. Sabem, perquè ho ha deixat caure, que hi haurà retorns, com per exemple el de Pablo Moreno i el de Borja García. Important aquest futbolista que des del mes d'octubre no està en les formacions del Girona i sobre el qual, donada la seva qualitat, hi ha moltes expectatives. És un jugador clau, ho ha dit Mitchell, però clar, torna. No esperem ara jocs malabars ni la setena meravella del món.
A Borja se le está poniendo a un nivel como que siempre con un nivel de exigencia muy alto. El primero es él. Y yo le he dicho que no vine aquí a ser el salvador de nada, que es parte importante del equipo, porque yo me parece que es un futbolista espectacular, pero no quiero que se le ponga en el foco. La máxima responsabilidad no recae en Borja, recae en el Girona. Todos somos importantes y todos somos necesarios.
Respecte al mercat d'hivern, ha dit el tècnic gironí que no serà fàcil trobar futbolistes que millorin l'actual plantilla, que no es portarà res que no sigui necessari, i respecte a la situació general, doncs que clar, evidentment, l'ideal seria ajornar la jornada i jugar quan tots tinguessin a tots els futbolistes disponibles, però que, atès com està el calendari, això és molt complicat.
Així està el Girona. No te'n vagis, Gil. Ara parlem de bàsquet. I en aquest cas del bàsquet del Futbol Club Barcelona, que és notícia perquè ha perdut a l'Eurolliga a l'inici de la segona volta, pista del Baskonia, a l'US Arena, 9-4, 7-5, 94-75. 15 victòries en 18 partits per un Futbol Club Barcelona que va fer un molt mal partit, que va anar a remolc, que no va transmetre sensacions, que va recuperar Corey Higgins un mes i mig després de caure lesionats, Sergi Martínez també, Nigel Hayes també, i que té en l'horitzó el clàssic abans. Atenció al que diem en l'argot periodístic, la rajada de Saruna Jasikevičius.
Para mí está muy mal porque ya nos ganó en Palau en una forma exactamente igual. Yo creo que hoy no hemos aparecido por aquí. Algunos jugadores claramente mentalmente se quedaron en Barcelona celebrando las Navidades y las fiestas que estamos teniendo ahora, ¿no? Y bueno, la verdad que muy mal, muy mal. Bueno, lo último que voy a hacer es buscar excusas, pero hoy, vergonzoso para mí.
Vergonyós, diu Sarunas Jasikevičius. Recordem que el Barça, els tres partits que ha perdut el Barça a Europa, a l'Eurolliga, han estat a domicili, és a dir, continua invicta Europa al Palau. Proper horitzó i a juga, ho dèiem en titulars, ha canviat el protocol al Real Madrid-Barça. Del diumenge vinent és clàssic, aplicat a la Lliga Endesa, a la Lliga ACB, i a partir de 6:45 de la tarda es juga. Veurem amb quins efectius el Real Madrid i amb quins efectius, creuem els dits, el conjunt blaugrana per la passa de coronavirus. I ara, tram final del programa, arriba una cita, vaja, una cita de cada últim dia de l'any, de cada 31 de desembre. Arriba l'especial Premis Minuto Gil.
Premis Minuto Gil 2021.
Doncs això, benvinguts tots a la quarta edició, com passa el temps, dels Premis Minuto Gil, que bàsicament és foli en blanc, arriba, puja l'artista a l'escenari i fa absolutament el que vol. Senyor Gil, l'antena és seva.
Boníssim, Henry Mancini, eh?
Sí.
Boníssim.
Bona sintonia, eh? Sí, molt bona, sí, sí, per començar. Sí, sí. Em recorda èpoques vintage.
Trintage. Hem de començar a parlar ja del concepte trintage.
Trintage, m'agrada.
Vintage.
Molt bé, molt bé.
En tot cas, sí. Gràcies per aquesta benvinguda, aquests premis d'aquesta secció gamberra.
Una cita de cada 31 de desembre.
Transgressora, full en blanc, sí. Demagoga,
racó
manipuladora.
Racó del madridista.
Això també, sí, una mica, a vegades. Sí. Hi haurà poc de madridista avui, eh? I com que hem de ser sincers...
No volem repetir-nos.
El moment Melchor Ruiz, alineació del Mallorca, que vas posar dimecres...
Històric.
És insuperable. Hem decidit fer una cosa. Hem tret de concurs els moments cop.
Bé.
Només queda un, que no, per aquelles coses de la vida, no l'ha agafat l'Eric Fran, però que va existir al tiempo de juego de la Copa.
Vinga.
Tot això en una circumstància on l'altre dia feia una reflexió. Amb tot això del Covid, de la pandèmia, del confinament, hi ha esdeveniments en el temps que són recents, però ens queden molt lluny. Per exemple, la sortida de Messi en el Barça, per exemple, que va ser a l'agost.
Sí,
va ser a l'agost.
A tocar gairebé.
I n'hi ha esdeveniments en el temps que
ja fa un temps que han passat, però que per alguna cosa o una altra...
Semblen més propers.
Frescos a la memòria. Exacte. Exemple d'això que vull materialitzar és el que li va passar a un periodista argentí a una roda de premsa del seu seleccionador, Leo Scaloni.
Hola, Lionel, soy Lucas Gatti, CNN Radio y El Ciudadano. ¿Qué balance haces vos como entrenador de este 2020?
21.
Sí, bueno. 21.
Quin any estem? Quina edició és dels premis?
Exacte. Hem descartat qualsevol possibilitat de màquina en el temps, de Doctor Who...
També et dic una cosa. Molta gent, i molts, a partir de dissabte encara direm 2021. Estarem uns dies dient 2021.
Però això és normal. Però quin balanç... Clar, amb tot això ens han tancat, no ens han tancat. Ara sortim, ara no. Ara hem jugat a porta tancada, porta oberta, fora de calendari. Per cert, l'any vinent, el Mundial és el novembre.
Sí, també.
Ni més dic això,
No és cap inocentada.
No. Anirem amb el calendari.
Novembre,
desembre. Anirem amb el calendari trastocat. Escolta, tu creus que el novembre el Barça haurà arreglat la seva situació econòmica?
Home, arreglat no ho sé, que haurà millorat. Entenc que sí.
Home, per això no cal...
Escolti, no tinc una vareta màgica.
Com que no?
No.
L'hem tinguda.
A veure.
L'hem tinguda, sí senyor. Aquesta secció homenatge a Narcís Monturiol, soci número 8 del Futbol Club Barcelona, que li va explicar clar i català a Joan Laporta el que s'havia de fer per arreglar la tresoreria del Barça.
Número 8, Mario Montolivo. L'any 1956, que aquí no han dit això, es va fer un aportament a 5 anys. Si fem 100.000 socis que hi ha 2.000 euros, sabeu que ens anirem cap a 200 milions de pessetes. Seria el més correcte. Avançar això i el club el tornaria en 5 anys.
Economia domèstica,
ni
si ho parlàvem abans.
Ni TVC, ni Tebas, ni Goldman Sachs.
2.000 per soci.
Ni Reverter.
Mario Montolivo,
fent aquí exercicis de PowerPoints i tot això, i l'interès i la massa salarial i el 4... No, escolti, lo que vendria a ser una derrama.
Correcte.
Que tota la vida hem denominat derrama.
Una vostès gran derrama, tenen, 2.000 per cap, eh?
Vostès que tenen associacions de veïns saben perfectament el que és una derrama. Bueno... En tot cas, deixem 2021, entrem en 2022.
Benvingut 2022, no?
Si porta coses...
Home, miri, igual que l'economia del Barça, senyor Gil, ha d'anar millor.
Si porta coses bones, va, si no, pues, oye, tu...
És que Gil és el pessimista de la redacció d'Esports de COPE Catalunya.
Home, sí. Per cert, el dia 3 sobre el mercat, no?
Sí, dilluns.
Dilluns. L'últim dia de mercat estarem...
Sí.
No entra, no funciona, quadra, no quadra, la lliga dona l'okay. Hi haurà gent que haurà resolt la seva feina sense arribar al toc de campana. Exemple molt clar, el de Monchi a l'última finestra del mercat, resolta abans de temps i materialitzada davant dels mitjans amb un argument de pes.
Monchi!
La decisió d'adelantar la de premsa hoy es un tema fundamentalmente estratégico, muy, muy pensado dentro del comité de dirección. Es porque mañana me voy de vacaciones a las 8 de la mañana.
Ah, és una raó de pes. Ja
no, és a dir, comença suau, posant termes comitè de direcció i al final accelera.
Ja he tret els bitllets, si voleu alguna cosa em truqueu al mòbil, que el tindré apagat.
Que és el que passarà d'aquí re amb els que estem aquí mateix, que a les 4 marxem de vacances. Tanquem la parada. Dilluns ve el relleu, però no hi ha problema.
Abans, però,
digui,
consagrarem el rei d'aquesta secció i encima me paguen por mi trabajo.
Ai.
Luis Enrique Martínez, seleccionador espanyol, por su amable trato hacia los medios de comunicación.
Siempre.
Marcos Llorente lo podría haber puesto de defensa, de medio y delantero. Hoy me ha apetecido ponerlo delantero.
No estamos poniendo el nivel un poco bajo.
Tú eres el que me dijiste la pregunta la otra vez de que no había andaluces, ¿no? Ahora hay andaluces, ¿no? Ya estás contento, ¿eh? Pues invita algo a todos, hombre, invita, claro. No soy de llamar a los jugadores. Tienen mi teléfono, si me quieren llamar, aquí estoy, encantado. Soy un tío cercano, abierto, simpático.
Sí,
no tengo abuela. Incluso atractivo. Sí.
¿Por qué no hay nadie del Real Madrid?
Nada, hay españoles. 23.
Lo siento, pero yo no tengo noticias de nada porque no leo, ni miro, ni veo, ni os escucho. No os leo porque creo que es mucho más de fútbol que la mayoría de los que opina.
Aquí és un cul de sac. No podem seguir. Té més raó i entén més que nosaltres.
No, ja he vist un titular d'un diari fa uns dies. El Barça vuelve a la selecció i aquestes coses. Bueno, no passa. Seguirem parlant de la selecció i dels madridistes.
El Barça és la selecció.
A la selecció.
No perdi el nom, senyor Gil.
No perdo el nom. Obro una altra subcarpeta. De seguida arribaran el 3-2-1,
bronze, plata i or.
Però obrim una petita subcarpeta. Anem a fer un momento Premios Ondas.
Ah.
Què són els Premios Ondas? Els Premios Ondas és una cosa que donen a la competència i que... Sí, no?
Senyor Gil, un respecte.
són uns premis importants que dona la competència.
Que jo els hi tinc molt respecte. Donen una mica
No es fiquen un jardí el dia 31, sisplau.
Donen una mica de peixet als altres mitjans, però escolti, lo gordo y lo ancho pa mi.
Hem recollit tots aquest monto? Any. El Pirata i su banda, Rock FM, i també el premi a Tiempo de Juego, que va anar el Manolo Oliveros a recollir-lo.
Ja, i el despliegue de la Eurocopa.
No perdi el nord, senyor Gil.
No, mira, apartat d'altres mitjans de comunicació. Se'n recorda vostè quan estàvem a punt de quedar fora del Mundial? La selecció de Luis Enrique estava a punt de quedar fora del Mundial i jugàvem un partit transcendental i havíem de fer front a un
davanter. A qui convoca, com juga,
i que patirem,
a qui posa...
I que ens faran un gol perquè som un culadero i tal.
Ell és el que més entén de futbol.
El pessimisme sempre és a temps d'encomanar-se. Que li diguin a Juan Carlos Rivero, Televisión Española.
Ojo que se va Muriqui, Muriqui delante de Unai Simón, Muriqui... Gol. No, fuera, fuera. Ha ido fuera. Felizmente para España ha ido fuera.
Ja l'havia vist a dins,
Muriqui, Muriqui, Muriqui.
Muriqui, Muriqui. Muriqui, Muriqui.
Ai.
Muriqui, Muriqui la va cantar bé,
Sí, això sí.
La va cantar bé, que va veure des del primer moment que la pelota havia anat fora.
Buena bola, buena bola.
Buena bola, buena bola. I que la pelota no havia andat, Miguelito. Miguelito.
Vinga, anem amb el podi de...
Podi? No, un moment. Ens queda el document.
Perdó.
Aquesta secció, ara ho dic això de debò, envia, evidentment, un missatge de solidaritat i una forta abraçada als damnificats pel tema del volcà de La Palma.
Sí. Ara ve el pal.
Inclosos els de la Televisió Canària van fer tantes hores que, clar, arribava un moment en què podia passar en qualsevol moment coses com aquesta.
Esos chorros, esa imagen que... Vamos, estoy erizado. Esa imagen de esos chorros, 5, 6, 7 chorros intensos de material volcánico de lava que vemos, espectacular. Dime, Fátima.
Yo voy a mear.
Vale. Poc més es pot afegir.
No, és que el document parla per...
Gràcies, Fátima.
Bueno, ara sí. Tercer classificat.
Pòdium. Minuto Gil.
Aquest és un podi d'amagog, triat per mi.
Sí, com tot. Home, com tot.
No, perquè vull retre un homenatge al Kun Agüero.
Molt bé.
Kun Agüero ha hagut de plegar, ha hagut de deixar el futbol en actiu per aquests problemes de cor. Però abans de plegar, ens va deixar un grandíssim document.
A mi el GPS me dice a veces doblar dos cuadras, doblar a la derecha. Me tengo que tirar para la derecha. Me tocan bocina. Se me regañó un taxista que me dice, no, que vos por acá. Le digo, pero hermano, si yo tengo que doblar a la derecha, yo me tengo que poner para el lado derecho. Lo peor es que después te queda la patineta. ¿Sabés cómo pasan lo de la patineta?
Sí,
parecen
sí.
que tiene una Ferrari la gente.
Totalmente.
Sin mirar, ¿eh? Sin mirar. Así, ¡fum! Fum, ni miren, eh?
I si va per la zona de glòries, i si vol vostè passar caminant...
Coneix vostè la zona de glòries?
D'una vorera de la Diagonal a l'altra, ha de superar el tramvia, els cotxes, els vianants, els semàfors, els patinets i les bicicletes. Gairebé és millor intentar passar per un subterrani si és que el troba.
Vas a sortir al carrer amb armadura, perquè no toqui res ni et passi res, i amb casco i armadura.
Premi de plata.
Premi de plata. És l'únic document Tiempo de Juego que hem rescatat en aquesta secció. Clar, Quique Iglesias...
Home, és un... Murciélago.
Murciélago, clar. Aquest any no ha tingut el seu moment de... Positivos en Espanyol, Quique... Bé, res. No, en aquest cas, la seva base de dades li va passar una mala jugada. Li va fer una mala jugada.
Solo hay un jugador, Cedrún, en la historia de los dos clubes, que ha jugado en Espanyol y en Cádiz. No es fácil, ¿eh? Moisés Arteaga. Quiero un... Bueno, al margen de Alex Fernández, hasta el día de hoy.
Francis juega en el Cádiz en el Español.
La hemos cagado, guau.
Francis, sí. Y parece ser que Padilla también.
És allò com vas amb un argument que dius, és inapel·lable, és ferm l'argument.
La Radio Iglesias, si lo haces en el AS, hay un Cristo monumental.
L'he mirat i remirat i al final va gran guasque.
I llavors arriba Michel Pineda i posa un missatge al Roger. Francis. I Minuto Gil.
I atenció.
Per mi, el document. És un document, a més, recent. Premio Minuto Gil de Oro per la seva sinceritat i des d'aquí també els millors desitjos en aquests dies complicats per ell, una mica difícils, per Ez Abde, un dels nous jugadors, un dels nous valors del Barça de Xavi.
Abde, tú empezaste con Sergio también en el Barça B, es el quien te hizo debutar, pero llevas unas cuantas semanas con Xavi, que me imagino que era un ídolo de juventud. ¿Qué te está aportando en el momento él como técnico?
Ahí me has pillado.
Sens dubte, és un dels documents, és el nostre guanyador
Abde.
De 2021.
Abde.
expressió en tres pèrdida.
Gil, vinga.
Bloquea el tot.
Ho deixem, anirem tancant
joc,
programa.
Joc de possessió, Arne.
Gran Minuto Gil, que insisteixo, continua a partir de 2022. Ara anem tancant programa. Gràcies, Gil.
A reveure.
Vinga, últim minut on seguim explicant notícies. Ha renovat Aitana Bonmatí amb el Futbol Club Barcelona fins al 2025. Segons hi arribem a les 4, últim programa de l'any, ens permetreu que en nom de tota la redacció d'Esports de Copa Catalunya i Andorra, és a dir, el Manol Oliveros, la Sílvia Ortiz, l'Helena Condis, el Joan Batllori, el José Luis Gil, el Quique Iglesias, el Juan Arias, el Víctor Navarro. Navarro, tens tot preparat ja per Cap d'Any?
Tot preparat, respectant, evidentment, la normativa i desitjar-vos a tots un bon 2022, una bona entrada, però sobretot amb molta salut.
Doncs això, en nom de tots, també de l'equip tècnic de Copa Catalunya i Andorra, el millor pel nou any, que si ens hi posem no costarà gaire que sigui millor. Molta prudència, molta salut, cuideu-vos, que vagi bé.